brindar amb la persona que no hi arriba a la taula. Sí, sí. Saps el que et vull dir?
Imagina. Era un brindis a l'aire, eh?
Quantes persones veu ser?
A l'aire.
Més de 400, jo diria. Sí, sí.
Wow.
Ai, estem en
és que això del rècord Guinness...
Compte aquí, eh?
Això del rècord Guinness és tot un món, eh?
Sí, sí, sí,
sí. Però que després tarden mesos a corroborar que ha estat...
Clar. Qui es va fer un, també, a l'Avinguda Maria Cristina? Mm-hmm. Si no m'equivoco, es va fer un amb una fotografia.
Pot ser.
De persones nues.
Ah, sí.
Aquest no hi vaig
el fotògraf aquell tan famós que sempre
sí,
fa coses...
Aquest no hi vaig participar, sí, sí. Però...
En fi, doncs enhorabona, eh, Olma, de veritat.
Sí, sí, sí. Sí, 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 sí.
Gràcies, mirarem uns altres ulls, ara de sobte tinc un respecte...
No, no, tenim un Premi Guinness
a la taula.
Ah, no pot dir,
ara,
això.
Ara em sento una mica complexat, jo no
sí,
tinc...
Sí, sí,
no
sí, 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 sí.
Ja ens inventarem alguna de Montserrat.
En fi, tornem a la baguette.
Sí, sisplau, hi ha més coses que explicar.
Bueno, simplement volia explicar el procediment, perquè van estar 14 hores fent aquesta baguette.
És molt.
Van començar diumenge a la matinada, llavors es van organitzar els 12 forners, es van posar a amassar la baguette al mirador de Terres du Feixerí, que és una terrassa. No rieu cada cop que faci.
No ha sonat massa francès.
És que només
no,
espero aquesta secció pel nom.
Està bé, està bé, està bé.
És una terrassa que, o sigui, és un forn, hi ha una terrassa, llavors és un mirador, que és un mirador espectacular perquè es veu la Torre Eiffel, les vistes a París brutals, vull dir que allà és on estaven fent el pa amb unes vistes increïbles, eh? I la gent llavors anava passant, es anava apropant per veure com feien la baguette, i això que us deia, doncs anaven passant la baguette pel forn, doncs a trams, no? Perquè, clar, no, un forn que faci una baguette de 140 metres...
I després, quan la van acabar, doncs va quedar allà, no? La van transportar? O
va quedar allà, va quedar allà. Va quedar allà. Sí, sí, sí.
Si no es trenca, allò, és que no hi ha manera.
Sí, exacte.
I això van estar medint tota l'estona que fessin aquests 5 centímetres de perímetre perquè es pogués considerar baguette.
Exacte.
I ho podeu veure, ho podeu verificar a les xarxes, està el vídeo, la veritat és que és molt interessant i molt divertit veure com han fet aquesta baguette. I va ser tota una festa, eh? Perquè després, quan els hi van dir que havien fet 140 metres... Ui, es van alegrar, home, van posar tant música, fixa't, van cridar i llavors van repartir la baguette per tothom.
Una festassa.
Sí, sí, sí.
Per cert, que estem comentant també totes aquestes darreres hores que ens arriben sobre aquesta OPA hostil que ha plantejat el BBVA al Banc de Sabadell. Doncs bé, primeres reaccions, la vicepresidenta espanyola, per exemple, Yolanda Díaz, avisa que l'OPA del BBVA al Sabadell és contrari als interessos d'Espanya i provocarà més oligopoli. La Moncloa, abans ho dèiem, l'entrevista amb Albert Grau, la Moncloa que rebutja aquesta OPA del BBVA al Sabadell i avisa que pot tenir efectes lesius potencials pel sistema financer. També Foment ha valorat el que està passant les darreres hores. Foment avisa que si prospera l'OPA hostil del BBVA, les grans perdedores serien les pimes catalanes. I qui ha fet un tuit respecte a tot plegat és Carles Puigdemont. Carles Puigdemont, que ha tuitejat a pràcticament les 10 del matí i ha dit que l'OPA hostil contra el Banc Sabadell s'ha de contestar amb tota la força, amb tot el dret i amb tota la raó. Fa temps diu que hi ha una estratègia per liquidar l'activitat bancària catalana i això perjudica els usuaris i perjudica el país. Tot plegat que ho aniran explicant des dels serveis informatius d'aquesta casa, però ja que hem comentat tota la jugada amb Albert Grau, doncs havíem de dir una mica les primeres reaccions a aquesta OPA hostil. Ara sí, Giró, què?
Bon dia, som-hi.
Engeguem motors?
Som-hi.
Què? Cap on t'anirem avui?
Mira, ja sabem tots que aquest diumenge són eleccions al Parlament de Catalunya, tothom
sí,
en parla, i aquesta setmana a la Girocleta hem posat sobre la taula alguns temes que no se'n parla sovint, que sempre que hi ha eleccions doncs es parla del debat electoral, bla, 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 bla. Per exemple, el dilluns vam tractar doncs, a les persones cegues que no tenen el dret a un vot accessible a les municipals o el vot per correu, que en aquestes eleccions, doncs, evidentment, es podia votar per correu. I avui volem parlar d'una iniciativa que es va fer ahir a la tarda de la Fundació Arrels, és una campanya que es diu Vot Invisible 2024 i l'objectiu és visibilitzar els drets de les persones sense llar en la campanya de les eleccions de Catalunya. Què s'ha fet? Doncs persones conegudes, tant del món de la cultura com de l'entreteniment, doncs els hi han cedit el seu compte personal de X, de l'antic Twitter. Llavors, les persones sense llar o que han estat vivint al carrer alguns anys s'han assegut amb personalitats conegudes i durant unes hores de la tarda han anat fent piulades, han anat tuitejant el que pensaven, els seus drets i el que demanaven alguns líders polítics. Aquesta iniciativa no és el primer any que es fa, ja s'ha fet altres vegades, i està bé perquè és una manera que tenen aquestes persones doncs, de poder dir la seva, de tenir veu i altaveu, que és molt important. Llavors, alguns líders polítics els hi van respondre, algunes de les demandes. Avui, a quarts de dues, ho analitzarem tot a l'hora de la girocleta i, a part, ho podrem fer amb el director d'Arrels Fundació, en Ferran Busquets, que és ja amic de la casa, pràcticament, que ens ha fet moltes vegades. I, doncs, volíem també parlar d'aquesta realitat, que és una de les moltes realitats que amaguen unes eleccions al Parlament de Catalunya.
Em sembla una iniciativa...
És molt xula.
Molt xula.
De veritat que és molt xula.
Saps què passa? Que jo sí que és cert que després, ara que ho dius, Olma, altres anys s'ha fet coses similars.
Sí,
però
sí,
jo
sí.
No ho tenia al cap. I, de sobte, a la tarda em trobo amb Twitter de diverses persones que segueixo, amb imatges d'aquestes persones que han tingut l'experiència de viure, bueno, han patit aquest drama d'estar sense sostre, amb aquestes reivindicacions, amb aquesta tendresa, amb ells allà donant-li suport. Vaig veure Joel Díaz, a Francesc Garriga, corresponsal de Catalunya Ràdio als Estats Units, i altres.
Hi havia David Fernández, hi havia la periodista... Laura Aznar, que va treballar en aquesta casa, Laura Aznar, per cert.
Hi havia moltes persones.
Sí.
I em va semblar brillant, perquè són missatges que arriben molt, és gent que té molts seguidors, i a la vegada tendre, no sé com dir-ho. I un ús ben fet de les xarxes socials.
Que
absolutament.
Que
no només una iniciativa molt xula, sinó que... Jo, de moment... deixaré el hype.
D'acord.
Perquè no sé si es pot dir o no es pot dir i a deixaré veure. El hype. Però si ens deixa en Ferran Busquets, i jo crec que sí que ens deixarà, en parlarem també amb ell perquè té notícia.
D'acord.
Té notícia. De moment ho deixem aquí.
Deixa
respecte
el hype.
Respecte a Rels Fundació, hi ha notícia.
I res, esperem tots a quarts de dues per esbrinar-ho i moltíssimes ganes de saber com va anar aquesta experiència i també doncs, de veure quines reivindicacions feien les persones sense llar o que han viscut al carrer.
Sí. Anem de compres?
Anem de compres.
Vinga. Set minuts que passen de les 10, anem cap a Capbravo.
Ho tenim a tocar el dia Capbravo. Si estireu les mans, feu l'exercici amb mi, estireu les mans, no el toqueu, perquè això és una parida com una catedral, que no està veient ningú, però de manera, diguem, simbòlica, estem tocant el dia de Capbravo, que és demà. Amics oients, amigues oients, companys de la taula.
Carat, això no, ha quedat molt xulo, eh?
Queda bé, perquè estem fent estiraments, això, eh? Ens movem, el colesterol circula, aquestes coses.
Estàs obsessionada amb el colesterol,
el Magiró. Sí, el colesterol.
Molt obsessionada.
Doncs t'has de cuidar, i tothom ens hem de cuidar. I no només tu, tothom.
Gràcies.
Per tant, voleu cuidar-vos, alimentació saludable sempre a Capbravo, perquè teniu
sempre.
Una varietat enorme de productes, a més, l'estalvi personalitzat, i és el vostre supermercat de confiança, supermercat de barri, supermercat de confiança, supermercat Capbravo. Ja sabeu, que a més, si parlem de salut, el celíac, el que no té tolerància al gluten, s'ha de cuidar, i tenim una cistella, que serà la que regalarem. A veure, que si no ets celíac, la pots consumir igual, perquè està tot fantàsticament bé, vull dir, si no hi toca un celíac, doncs no passa res.
Has dit estatut?
No sé què he dit.
Està tot.
Ah,
val.
Està tot.
És que...
Avui estem de confondre paraules, eh?
De confusiones.
Que si de guarras, que si estatuts, que si... En fi. Sigro, quid, selectia, fideus... Què?
Tira, fideus.
Fideus sense gluten, salsa de tomàquet, magdalena clàssica, cookies de xocolata clàssiques, boles de mel, que no havia escoltat mai a la vida. No
són,
sé
són clàssiques, eh?
També són clàssiques. Sí, va, perfecte. Coquetes de blat de moro, Judit Vallès.
Mira, per què em mires a mi?
Home, perquè abans parlàvem que ens agraden aquestes coquetes de blat de moro,
sí,
no?
Sí,
per
sí.
Fer allà, no?, amb una mica de pernil dolç o el que sigui.
Una mica de salmó, eh?
I els...
Ai, i advocat.
Li deia jo salmó.
A principi de mes, salmó.
A principi de mes, salmó.
Sí.
A final de mes, mortadela.
Mira, som a dia 9, eh? Ja no puc comprar salmó.
Ja estem en la fase mortadela.
Podem fer un crowdfunding, si vols, aquí obrim, perquè el senyor Trias es pugui fer
salvem
coquetes
Trias.
Amb salmó.
Ara.
Salvem Joan Trias. En fi. Després... Donati, WhatsApp al número. Podeu fer un...
No, dona-li el Joan ja directament.
Un bisum. Podeu fer un
bisum. El Joan s'alimenta dels croissants que hi ha aquí a Requestel.
També tinc una cosa.
Fer alimentació.
Exacte, la càrrega calòrica, després no has de menjar res. Jo també
no
menjo res tot el dia. Surto d'aquí i dic, per què, si ja estic servit. Els productes de neteja, de higiene personal, gel de bany, Meribel i la loció de cos. Una loció de cos...
Meribel.
una loció de cos fantàstica si tens un cos com el de Xavi Pastor.
Sí.
Se't quedarà una mica curt, perquè Xavi
sí,
Pastor
evidentment
té un cos immens, molt proporcionat.
Sempre,
ja, ja sabem que és una mica croissant, també.
Sempre,
eh? Sí. És aquella, la Constitució, molt ample, per dalt, més estret per baix. Bueno, ja, un dia, si voleu saber com és, veniu cap aquí i el saludeu.
Sí, sí, sí.
Tenim
sí.
una pregunta a Cap Bravo. Ahir a la reunió de l'equip, la Olma Giró parlava d'una circumstància que es donava avui i l'he agafada com a idea. Espera, si aquí la trobo.
Ah, sí, sí.
No sé si ho sabíeu, però avui és el Dia Internacional de Mitjons Perduts.
Oh, yeah! Calcetines perdidos hay como me desesperas. ¿Dónde has ido? Dime, ¿dónde estás? Calcetines perdidos, mis pies te extrañan tanto, regresa pronto. No
pot ser que aquesta fos la maqueta de Baby Lasagna?
Jo crec que és una idea de Baby Lasagna.
A mi m'ha agradat molt, eh?
Calcetines perdidos. El 9 de maig se celebra aquest Dia Mundial de Mitjons Perduts.
Sí.
Blancs, de colors, amb ratlles, punts, figures divertides, els mitjons perduts. També tenen el seu dia. Quants mitjons hauràs perdut i no n'ha perdut mai, no? Tothom, això és una llei universal.
Sí, sí, sí.
Poses els mitjons i van desapareguent i tal i tal. Sobretot quan tens nens i són especialment petits.
Mm.
És facilíssim. Després de grans, igual costa una mica més, tot i que continua succeint. Mira, us porto una dada. La paraula mitjó prové del llatí calcea i a l'hora de la paraula calceus, que vol dir sabata. S'estima que els primers mitjons van sorgir a l'any 256 a Egipte. Atenció.
Fixa't.
Eren un tros de llana que es feia servir per protegir els peus, com ara.
Bàsicament.
No han evolucionat massa en tots aquests segles. Com a prova d'això, els pots veure en exhibició al Museu Municipal de Leicester, Anglaterra. Aquests mitjons del...
De
l'Egipte estan al Museu de Leicester, Anglaterra. Per tant, la pregunta Cap Bravo del dia d'avui és... Algun cop heu trobat un mitjó perdut?
Ah, no, aquestes, perquè està perdut.
Us ha succeït?
No.
S'ha perdut.
No, però a mi saps que...
Algun cop, sí.
De veritat, Judit, algun
cop... Sota llit, a darrere un armari...
Sí, en llocs inverosímils.
A darrere un armari?
Sí, què passat... hi fa un mitjó darrere un armari?
Bueno, clar, cadascú la seva vida privada. Sí. I que... A mi de vegades m'ha passat que he perdut un mitjó, no sé on està, i un dia truquen a la porta, toc, 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 obro i està allà el mitjó.
Ostres... Que bo.
L'ha deixat un veí, evidentment, no està viu, no té vida pròpia.
Però com sap
però que em fa gràcia.
A mi els meus veïns me'l deixen a l'escala.
Perquè ja em coneixen, sí. Es fixen en els meus turmells.
Amb una nota, eh?
No, sense nota. Ah. Deixen el que van trobant, que va caient, a l'escala i que ho agafi qui vulgui.
Pobre el senyor que viu als baixos, eh?
Sí, la veritat és
que... Va replegant els mitjons i altres prendes de tothom. Bueno, aquesta és en el Dia Internacional de perdre els mitjons, no dels mitjons, dels mitjons perduts. Val? Us fem aquesta pregunta. Algun cop heu trobat algun mitjó que hagués desaparegut? Va, expliquem-nos, jugueu amb nosaltres i demà participeu, que el tenim a tocar del dia Cap Bravo.
Ara, ara.
663-99-30-62 663-99-30-62 jugueu amb nosaltres, que ens encanta, i demà, doncs, opteu aquesta cistella fantàstica.
Pràcticament 3 minuts, ja arribem... 3, no, 2 minuts, ja arribem a... Ui.
Ara són 2, eh?
Ara falten 2 minuts i per arribar a un quart.
Espera, un quart de...
Fer.
2 minuts i un quart d'11. Albert Feixas, molt bon dia.
Molt bon dia, Joan Trias.
Què tal, com estàs?
Molt bé.
Ja ho hem anunciat, eh?
Ah, sí?
Sí. Avui el darrer dia d'Albert Feixas. Ens fa molta paneta, eh?
Ai. A mi també, eh?
Fa molta paneta.
A mi també, deixar-vos perquè... us feu estimar, eh?
Vols dir?
No, pots marxar el dia dels mitjons perduts, Albert, t'ho prohibim.
Ara.
Bueno, però el mitjó... perdut, després sempre torna.
Oh.
Jo me l'he trobat, o sigui,
com el karma,
jo me l'he trobat de vegades, saps allò? Quan neteges la rentadora, passes l'escombra pel darrere, dius, ui, què és això? Ostres, el mitjó!
Darrere de la rentadora.
I l'havies tirat, i llavors ja aquest mitjó, pues, a les escombraries.
I ja el tindríem.
Ai. I no. Farem.
Final del programa.
Al final del programa.
Fi
de festa.
Si no m'erro avui... Ens portes tota una experiència musical, Albert, d'alta qualitat, en enclavaments barrocs i paisatges singulars.
Així és. Durant 4 caps de setmana, de maig i juny, entre verd i daurat, arrenca el festival Espurnes Barroques. Goig, dolor, glòria. És el lema de la setena edició del festival Espurnes Barroques. Els Misteris del Rosari articulen una programació extraordinària de música barroca. De l'11 de maig al 9 de juny, a una quinzena d'esglésies de la Catalunya central. Descobreix Espurnes Barroques i deixa't colpir pel patrimoni i la gastronomia d'aquest indret. Més informació i entrades a espurnesbarroques.cat. El 18 de maig, al matí, al Santuari de la Cova de Sant Ignasi de Manresa, un concert de la Jove Capella Reial de Catalunya, amb la missa de difunts de Morales. Al vespre, a Súria, música al voltant de la traïció i mort, acabant-ho amb un vi que té de nom de petó, com el de Judas, i unes monedes d'or, de xocolata. I el diumenge, 19 de maig, dues propostes al Berguedà. Al matí, a Correà, entre l'Espunyola i Montmajor, fusió de música barroca i flamenc. I a la tarda, al convent, la música que s'interpretava als convents per Setmana Santa.
Gràcies, Albert. Fins ara.
Fins ara.
Ràdio Estel.
Un farcell de mots, el podcast de Josep Maria Virgili per parlar clar i català.
Però per què has de dir un xurrito i no pots dir el raig al rei Juli?
Un raig de saviesa lingüística de qui ho sap tot.
És que no ho entenc, és que francament, eh?
Un farcell de mots. Troba-la a l'app de Ràdio Estel Oficial i a radioestel.cat.
A la diòcesi de Barcelona, una de cada tres persones és pobra. Som davant d'una gran emergència. No podem posar fi a totes les desigualtats, però junts aconseguirem que aquestes persones no hagin d'escollir entre menjar o pagar lloguer. Fes el teu donatiu a caritas.barcelona, al 93 112 70 10 o al Bizum 333 81.
Et notes cansada? Prova Ferrovine Max. Per mi és el millor suplement de ferro. A casa en prenem tots i es tolera molt bé. Són vials per beure i amb gust a cirera. Recorda, Ferrovine Max de Laboratorios Marnis. Demana-la a arbolaris, farmàcies i parafarmàcies. Més informació a marnis.com.
Arriba al Liceu la Cenerentola de Rossini, la darrera gran òpera bufa. Les millors veus rossinianes encapçalades per Javier Camarena en una producció clàssica d'estètica pop. Del 16 de maig a l'1 de juny. Entrades a liceu.cat.
Ànima Estel, el canal online amb la litúrgia de cada dia al teu servei. Troba la radioestel.cat i a l'app de Ràdio Estel Oficial. Podràs seguir la litúrgia i l'eucaristia de cada dia, programes de contingut religiós i la música espiritual ideal per acompanyar-te sempre que vulguis. Ànima Estel, el canal religiós exclusivament online a radioestel.cat i l'app de Ràdio Estel Oficial. Els dissabtes a les 9 del matí, l'Olga Vallejo obre l'Escola de Família. L'educació familiar, escolar i social sobre la taula per descobrir-ne totes les novetats. Famílies i professionals de l'educació es troben i aprenen a Escola de Família. Els dissabtes a les 9 del matí, amb Olga Vallejo. Un programa amb el suport de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Històries de superació.
Gairebé 4 minuts que passen d'un quart d'11 del matí. A aquesta hora és moment de conèixer una història personal amb un rerefons ple d'esforç, de lluita, de reclam, d'emoció. Una lluita de superació que cada setmana ens porta la col·laboradora i periodista Ruth Caral. Avui ella no ens pot acompanyar, però nosaltres ho farem igual. Us explicarem una nova història de superació. La història d'avui està relacionada amb un fet històric de casa nostra. Ens remuntem a l'octubre del 2019. Va ploure fort a Catalunya, especialment a la Conca de Barberà, i un dels pobles més damnificats va ser l'Espluga de Francolí. Al Telenotícies Vespre ho explicaven així.
Bona nit des de l'Espluga de Francolí. Catalunya ha registrat l'aiguat més intens en algunes zones dels últims 50 anys. A tall d'exemple, el riu Francolí va passar d'un metre a 1.230 metres cúbics per segon en molt poques hores.
L'Espluga de Francolí ha canviat en només unes hores. A la llera del riu, l'aigua s'ho ha endut tot. Del celler de vins Rendemas 10, només en queden les parets vermelles com a testimoni. Del restaurant del costat, ni tan sols això.
De fa més de 20 anys, el celler Rendemas 10, a la vora del riu Francolí, les riuades se l'han endut sense deixar-ne absolutament ni rastre.
Avui no sé per on començar, no sé. Bueno, sort que tenim dos fills que ho volen seguir, que... Però és... Et prenen tota una vida.
Et prenen tota una vida, així ho explicava poques hores després dels fets la propietària del celler Rendemas 10, el celler que va quedar engolit i destruït per l'aiguat. Avui coneixerem la seva història de superació. Avui coneixerem Mariona Rendé. Mariona Rendé té 50 anys i és sommelier i copropietària del celler Rendemas 10, un celler amb molta història, perquè l'interès pel vi a la família Rendé els ve de lluny. Amb el seu marit, la Mariona va agafar el relleu del celler i des de llavors ella s'encarrega de la part comercial del vi, de les visites al celler i de la gestió de la casa rural. La nit del 22 d'octubre del 2019, però tot va canviar. El riu Francolí va arrasar l'edifici del celler i en qüestió d'hores van perdre pràcticament tot el negoci. Només es van salvar algunes ampolles que van quedar enfangades. Poc temps després arriba la pandèmia, males notícies de nou, però van saber sortir-se'n perquè el juny del 2020 ja van instal·lar-se al nou celler Rendemas 10. Aquest cop en un antic espai de cava situat entre l'Espluga de Francolí i Montblanc. Una afició, jugar a pàdel. Una cançó, la que sentim de fons, Pájaros de Barro, de Manolo García. Mariona Rendé, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Mariona, abans de conèixer la teva història, la del celler, sempre comencem fent una pregunta en aquesta secció d'aquesta ràdio, d'aquest programa. Què és per tu la superació personal?
Bueno, doncs és una cosa que et surt de dins i que, no, que al principi no saps gestionar molt, però que després, amb l'ajuda de molta gent i de molt de suport moral, doncs ho superes, no?
Com dèiem, ara sí, comencem a parlar de la història del celler. Tu ets la copropietària del celler des de 1994, però la història del celler comença de molt abans, comença de lluny. Qui arrenca el projecte del celler Rendemas 10?
Arrencar el projecte en si l'arrenquen els meus pares amb el meu oncle a principis dels anys 90. Però ells, evidentment, ja tenien vinya dels meus avis, els meus avis dels meus rebesavis, però la vinificació en si del nostre propi raïm, doncs va ser, la fundació del celler va ser això, l'any 94.
Tinc entès, Mariona, que només amb 20 anys tu et poses al capdavant del negoci. Tenies clar que volies agafar el relleu?
No massa, la veritat, perquè, bueno, jo tenia 22 anys quan vaig acabar estudis a Barcelona i sí que llavors va ser quan el meu pare els meus pares em van dir que... Què hem de fer, no? Seguim, no seguim, s'ho venem, ho lloguem, i llavors vam decidir doncs, tirar-ho endavant amb la meva parella.
I ara sí, anem cap al 22 d'octubre del 2019, aquella famosa riuada, aquell 22 d'octubre del 2019, quan comença a ploure. Teniu previsió de forts aiguats d'aquell dia?
Bueno, deien que hi haurien unes precipitacions importants aquí a la zona, però bueno, també en altres zones de Catalunya. Però bueno, no, tampoc no van fer una alerta d'aquelles, perquè jo crec que ni ells sabien que venia el que va venir, no? I ens hi vam trobar, perquè sí, plovia a la tarda, a partir de les 7 de la tarda, plovia amb ganes, plovia bé, però bueno, nosaltres som de zona rural i no estem acostumats, no? Mm-hmm. No és com quan plou a Barcelona que fan quatre gotes que la gent ja diu que plou. Nosaltres el ploure és caure una quantitat important d'aigua. Mm.
En una entrevista d'aquells dies, Mariona, vas arribar a dir que ho vau perdre tot, però no vau perdre res perquè hi éreu tots.
Bueno, sí. És el que realment penso, perquè a l'hora que va passar això no era cap hora que no poguéssim estar dintre el celler. Això va passar a les 9:35 del vespre. Nosaltres això, clar, estàvem en època de plena fermentació de vins. Mm. Era això el 22 d'octubre, el 18 d'octubre havíem acabat de vermar, de tallar tot el raïm a mà. Vora els 60.000 quilos de raïm que s'havien de controlar i que normalment ens estàvem fins... Bàsicament el meu marit i el meu fill s'estaven fins a, no sé, les 10 de la nit o així, no? El que passa que va marxar el llum a l'Espluga a causa, doncs, de que van caure les torres, bueno, es va... I llavors va ser el que, diguéssim, ens va salvar la vida, no?, el que marxés el llum i no poguéssim fer res a dins del celler i vam marxar cap a casa.
Mariona, com us vau assabentar que l'edifici havia quedat completament destrossat?
Quasi que bé, al no haver-hi llum i tot això, molta gent que anava a treballar aquí a Montblanc, al costat hi ha una fàbrica i molta gent de l'Espluga hi treballa i anava de torn de nit, i va ser una companya d'aquí al poble, doncs, que al passar per allà, l'alçada de la cova de la Font Major, on hi ha l'arc i la fletxa, una soltura metàl·lica molt gran, es va haver d'aturar perquè l'aigua no la deixava passar. I a l'aturar-se allà va fer un llampec, i llavors, bueno, va ser com un fluorescent, no? Va veure que on nosaltres teníem el celler, que allà hi havia com un mar, només veia aigua, no veia res més, no? Mm. I ens va trucar més que res per si on érem, no? I llavors ens va dir això. Mm. Clar, nosaltres el no tenir... Es veu que per la tele ja havien dit alguna cosa, per la ràdio, però no... Mm. Va ser així.
Recordes, Mariona, la sensació quan hi vas cap a l'Espluga i veus que l'edifici no hi és?
Els primers dies, molt, molt, molt... Quasi que donava el tomb per dins, saps? Per dins del poble, no? Per no passar per allà. Mm. Però, bueno, al final és això que et dic, no? I som tots... Sí que hem de lamentar morts d'altra gent, d'un xòfer, per exemple, que hi havia, que feia nit allà, i altra gent que va perdre la vida, i evidentment això és molt fort, no? Però si mires cap a tu, no, dius, ostres, ens hagués passat el mateix que aquesta gent, no? Uh-huh.
El celler en aquell moment teníeu, ara m'ho deies, unes 62.000 ampolles, i de les ampolles perdudes se'n van arribar a trobar fins a Tarragona, portades pel riu. Quantes ampolles vau poder recuperar?
Un 10%, vora les 6.000.
Mm. Us van salvar aquelles ampolles de vi?
Aquelles ampolles de vi per mi va ser un símbol de la solidaritat de la gent, que quan les estàvem traient, la gent ens va venir a ajudar a treure les ampolles del fang, i llavors venien gent que les podem comprar, que d'això... Bueno, doncs va ser aquella salvació que va anar molt bé, per què no dir-ho, econòmicament, però psicològicament, moralment, també ens va ajudar moltíssim perquè ens mantenien com ocupats, no?
Entenc, Mariona, que, clar, avui estem parlant amb la Mariona Render, del celler Render Masdeu, n'és la copropietària, a més n'és sommelier, i entenc que és una professió molt vocacional, t'has d'estimar molt el vi. Et va afectar tot allò que va passar amb la teva relació amb el vi?
No. Sí que al principi, no?, quan veus una ampolla nostra, de les que teníem a casa, no?, tota sencereta, amb l'etiqueta i tot, dius, ostres, això ho hem fet nosaltres, i és l'esforç dels treballadors i d'això que et dic, no?, de que tot el raïm va tallat a mà, és com un fill, no?, quan el tens, que el cuides i l'intentes pujar bé, no?, perquè després, el dia de demà, doncs, tingui un bon futur. Els vins és una miqueta el mateix. Contra més cuides la vinya, la respectes i elabores, doncs, amb consciència, sobretot climàtica avui en dia, no? Doncs Però no, la meva relació, bueno, evidentment, jo és la nostra professió, de ja et dic, des de molt jove, i evidentment doncs has de seguir, no? I has de seguir fent tastos, visites, rebes la gent, clients, i és el que ens agrada fer, i bueno, i aquí estem.
Abans em deies, Mariona, que l'escalf va ser imprescindible, l'escalf de la gent, el caliu, l'ajuda de tots els veïns i veïnes. Clar, aquells dies també, si recordem molt les imatges, segur que ens ve al cap la visita del president de la Generalitat, per exemple, d'aleshores, de Quim Torra, i tota mena de polítics que van baixar fins a la Conca de Barberà per analitzar una mica els fets. Des de que va passar fins ara, Mariona, l'administració us ha ajudat en alguna cosa?
No et vull dir cap mentida. Nosaltres, sempre ho repeteixo a totes les entrevistes que em fan, nosaltres som on som i gràcies a la gent anònima, clients, la gent del poble, gent de fora. És a dir, nosaltres no vam rebre cap mena d'ajuda per part de cap institució, ni de la Generalitat, ni del govern d'Espanya, ni de ningú. Nosaltres ens en vam sortir per nosaltres mateixos i per la gent que ens va ajudar per la denominació d'origen nostra Conca de Barberà, que en aquell moment van fer el solidari per vendre a totes les botigues. La Déu Montsant també ens va ajudar moltíssim, també amb un vi solidari. Vull dir que va ser cosa de la gent del sector i de tots, de tothom que va venir aquells dies a treure ampolles i ajudar-nos i a parlar i a... Vull dir que no, és que no t'ho puc dir que t'estaria mentint si et digués que van venir tots els polítics i molts deien no patiu, que ja us ajudarem perquè això és un cas excepcional, tal qual, i al final doncs això no va ser així.
Tens la sensació que van venir a fer-se la foto i adéu?
I tant.
Sí, eh?
Total.
De fet, no només això, sinó que, perquè la gent ho sàpiga, no només això, sinó que de les donacions i les vendes solidàries, a més, Hisenda se'n va quedar el 25%, eh?
Exacte. Bueno, bàsicament perquè quan no es declara una zona catastròfica, que jo crec que n'hi havia per declarar una zona catastròfica, no se't condonen, doncs, el que són els impostos. Nosaltres, totes les donacions, l'assegurança... Tot el que vam rebre, donacions anònimes, que veiem el compte corrent nostre d'anònims que ens ingressaven des de 10, 20, 30, 50 i 300 euros. M'entens? Tot això, clar, som una societat anònima, hi ha una societat limitada, no? Rende más 10, i tot això ens va imputar com un benefici. I a l'hora, doncs, de fer l'impost de societats, doncs tu saps que del benefici que té una empresa... doncs has de pagar el 25%. Doncs ells ho van considerar que tot això que vam rebre nosaltres doncs, va ser un benefici i que com si no haguéssim perdut res, i vam pagar aquest 25% de tots aquests diners, que van ser molts diners.
Precisament, Mariona, en algun moment has pensat, hosti, tirem la tovallola perquè això és insostenible?
No.
No, eh?
No, t'he de dir que no. No. Sí que ens vam espantar molt. Clar, és que pensa que tu t'aixeques un dia al dematí i no tens lloc de treball. És com si ara vosaltres aquí desapareix l'emissora, no sé, aquí ningú té cap explicació i te'n vas a treballar i trobes la porta tancada o trobes que no existeix l'edifici, no? Però, clar, lo nostre no és, sempre ho dic, no és una activitat com pot ser una cosa més senzilla, no? Una botiga, algo que de compra i venda, sinó que nosaltres elaborem, nosaltres de la nostra pròpia producció de raïm elaborem el vi. Això comporta una maquinària i unes instal·lacions de molt elevat cost, saps? Llavors, clar, quan inclús et desapareix l'edifici, no saps on anar, què fer, on posar-te, no? Molts companys ens deien, no patiu. I a més, la barema va avançant. És a dir, no podem apretar un botó i que el raïm pari de madurar, no? Nosaltres, la nostra angoixa era que la collita del 2020 l'havíem de vinificar en algun lloc o altre, i sí que hi van haver molts companys que ens van oferir les seves instal·lacions, però som molt conscients de que quan estem en època de barema, ningú li sobre lloc perquè vingui un altre a entrar raïm, no? Perquè les maduracions del raïm van aquí a la Conca, més o menys, evidentment, tots vermem a la mateixa època i tot, i era Era com una, com un malestar de dir, ostres, què farem amb aquest riu quan arribi l'hora, no?
Precisament per qui pugui pensar la història de superació, el periple del celler Render Masdeu acaba aquí, no, al juny del 2020 us instal·leu al nou celler i tothom sap què passa aquell 2020. Arriba una pandèmia mundial.
Ai, sí, això també va ser. Però bueno, jo això és el que dic, això va afectar a tothom, a moltes empreses. Sempre penso en el sector de l'oci nocturn, penso en les agències de viatges, no? Tot això que va quedar tan paralitzadíssim, no? Nosaltres vam tenir la sort de que el juliol del 2020 ens vam instal·lar aquí a les noves instal·lacions, que per sort també vam tenir sort de trobar, no? Aquesta antiga que acaba abandonada i que vam poder comprar. Però bueno, quan amb tota la il·lusió ja està tot instal·lat, ja ho tens tot manegat, ja tot d'això, doncs pam, ve la pandèmia i dius, mira, per nosaltres va ser com una segona riuada.
Materialment us heu recuperat, Mariona?
Sí, nosaltres, clar, d'això ja fa de la riuada, ara aquest octubre farà 5 anys, nosaltres ja fa 4 anys que som aquí a les noves instal·lacions. Llavors, doncs, sí, ens hem recuperat perquè treballem moltes hores i el fet de que la nostra matèria primera, no, que és aquest raïm, que són aquestes vinyes, no quedessin afectades doncs, pels aiguats, doncs també va ser el que ens va esperançar a seguir, perquè, clar, si ja et perds la vinya i perds l'edifici, llavors sí que quasi que et diria que haguéssim llançat la tovallola perquè què havíem de fer, comprar raïm per venir... És que, no sé, crec que ens haguéssim plantejat una altra cosa, no tornar, perquè al final el que fa gran un celler i crec que és la personalitat pròpia d'un celler és que et puguis fer el vi de la teva pròpia collita, no?, dels teus propis ceps. Tonight I'm gonna have myself a real good time.
Mariona, a vegades sobre en explicacions, però vaja, per què has triat aquesta cançó?
Ai, jo sóc molt fan d'aquest home pobre del Freddie Mercury. I tota la vida, saps, de joveneta, que m'ha agradat sempre Queen, i ja quan va sortir la pel·lícula del Bohemian Rhapsody va ser allò.
I a més, doncs, Stop Me Now, ara no teniu pensat parar més, eh?
No. No.
Mariona...
Bueno, pararem quan ens arribi l'hora de parar, l'edat de parar, també t'ho dic.
Mariona, deixa'm fer-te una darrera pregunta i una darrera reflexió. La pregunta és, com veus ara el riu?
Ara el veig sec. Ara el veig sec.
Quina diferència,
Ara ens està afectant una sequera extrema aquí al nostre país, que no cal que ho digui jo, que ja ens ho diuen prou per la tele. Bueno, aquí, mira, vam tenir la sort de que fa una setmaneta i mitja ens van caure 50-60 litrets, i això ha anat molt, 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 molt bé, però que el riu segueix sense baixar. I dona'm l'oportunitat de poder dir que sé que ens escolta molta gent i espero que algun polític, si no està molt enfeinat amb la campanya electoral, doncs que el riu Francolí està indecentment descuidadíssim, vull dir, està brut, està... no ho sé, jo crec que l'Agència Catalana de l'Aigua no és conscient, doncs, de l'estat del riu, que si tornés a passar el que va passar el 22 d'octubre del 2019, seguiríem amb la mateixa desgràcia, no? La gestió forestal és pèssima i és això el que reivindico, no? Que una mica posin fil a l'agulla al tractament d'aquests rius, d'aquestes lleres que estan tantíssim descuidades i que la veritat és que l'Espluga, una zona turística com és la Cova de la Font Major, que és visitable, que venen milers de persones a visitar, doncs tinguem aquesta vergonya aliena de que aquesta gent passin per davant d'aquest riu tantíssim descuidat, no? Una miqueta és el que reivindico.
Doncs escolta, un missatge enviat i deixeu-me fer una reflexió, i és que la mateixa Mariona Randé, jo me'n recordo molt, d'aquell 2019, que els vam trucar, els vam poder entrevistar, vam poder parlar amb ells respecte a tot el que va passar. Mariona, ja saps que això també és casa teva, quan vulguis vine a parlar no només de tot el que va passar, sinó dels grans vins que feu a Randé Masdeu i de la qualitat que oferiu en el vostre celler. Mariona Randé, com sempre, un plaer, una abraçada ben gran.
Moltes gràcies a vosaltres.
Ràdio Estel. Ànima Estel, el canal online amb la litúrgia de cada dia al teu servei. Troba la radioestel.cat i a l'app de Ràdio Estel oficial. Podràs seguir la litúrgia i l'eucaristia de cada dia, programes de contingut religiós i la música espiritual ideal per acompanyar-te sempre que vulguis. Ànima Estel, el canal religiós exclusivament online a radioestel.cat i l'app de Ràdio Estel oficial.
Volem barrios seguros y sin ocupas, menos impuestos, una educación de calidad y trilingüe, una sanidad sin listas de espera, inversiones contra la sequía y más vivienda para nuestros jóvenes. Si quieres una Cataluña de primera, vota Partido Popular. Tu voto lo cambia todo.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. La caravana, amb Joan Trias.
Vinga, va, 3 minuts i ja arribem a 3 quarts de 11 del matí. Avui es fa una nova edició del Villarfest, que ho sapigueu, un festival de música benèfic sense ànim de lucre que recapta fons per la musicoteràpia. Aquest esdeveniment utilitza la música com a eina terapèutica pel tractament de diversos trastorns o disfuncions amb l'objectiu de promoure el benestar mental, físic i també emocional. El festival l'organitzen els alumnes del Centre Politècnic Villar en col·laboració amb la Fundació Sant Joan de Déu. Durant tot el dia, a la plaça Lesseps de Barcelona s'hi faran diverses activitats com concerts i propostes artístiques amb l'objectiu de recaptar diners. I a aquesta hora, nosaltres que podem saludar Jordi Busquet, responsable de màrqueting de l'obra social Sant Joan de Déu. Jordi, què tal? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
I també a l'altra banda del fil telefònic ens espera Pablo Montoya, cap de premsa de Villarfest i alumne del centre que l'organitza. Pablo, què tal? Molt bon dia.
Bon dia.
A veure, d'aquí a mitja hora es donarà el tret de sortida de la nova edició del Villarfest. Pablo, suposo que tot tu teniu preparat ja, eh?
Sí, tot preparat.
Què fareu durant tota aquesta jornada a la plaça de Lesseps de Barcelona? Què teniu organitzat per un dia com avui?
Doncs mira, el Villarfest és un festival benèfic musical fet per joves i, bueno, com has dit tu, estem amb l'obra social Sant Joan de Déu per la musicoteràpia i, bueno, estem aquí preparant... estem amb bandes, amb DJs, també, bueno, tenim un stand amb pulseres que es venen, que són pulseres musicals, on si escaneixes el QR amb el mòbil, escoltes la música, et porten a Spotify, i, bueno, crec que... tenim preparat aquí un bon show, no només amb música, també hi ha diferents espectacles, i, bueno, jo des d'aquí invito a que la gent vingui, que s'apropi, perquè estic segur que s'ho passaran molt bé.
Pablo, abans ho deia, em feia 5 cèntims, però prefereixo que m'ho expliqueu vosaltres. Quin és l'objectiu clar del Villarfest?
Doncs l'objectiu és que tot això creixi i també, evidentment, que no deixa de ser una obra social, benèfica, que amb Sant Joan de Déu, i crec que el que volem aconseguir és doncs donar veu a tot això de la musicoteràpia, i crec que és una bona opció per nosaltres créixer com a festival. I també doncs donar-li veu i ajudar a l'obra social Sant Joan de Déu amb la musicoteràpia.
Com dèiem, ens acompanya també Jordi Busquet, responsable de màrqueting de l'obra social Sant Joan de Déu. Jordi, com arrenca aquesta col·laboració amb el Centre Politècnic Villar?
Bueno, des del segon cop que fan el Villarfest, nosaltres estem molt contents d'iniciatives com les del Villarfest, que al final són impulsades i pels joves, que ells mateixos estan empoderats, no?, en la realització d'aquest festival, que pel centre és una manera que els alumnes facin pràctiques amb un projecte real com és el Villarfest, que és un festival gratuït, no només solidari, és gratuït, o sigui, tothom, i avui fa un dia espectacular, o sigui, que animem a tothom que pugui, que s'apropi a la plaça Lesseps, perquè realment gaudiran d'un bon ambient, de música, i a més, qui vulgui, perquè com hem dit l'accés és gratuït, poden col·laborar comprant les pulseres solidàries de Sant Joan de Déu, que són com les pulseres oficials del festival, que són unes pulseres anomenades fils musicals, que estan fetes amb materials reciclats, però que contenen cançons seleccionades pels usuaris i usuàries de Sant Joan de Déu, i que ajuden a finançar aquests projectes de musicoteràpia com a teràpies complementàries que milloren molt el benestar. Llavors, a partir de que van contactar nosaltres al centre, vam estar treballant amb ells, veient la manera de col·laborar, i clar, ens semblava realment una iniciativa fantàstica, que oberta a tothom, i que la solidaritat té moltes formes i també es pot gaudir en un festival com el que proposen els alumnes, no, del Villar.
A part de gaudir del festival en aquest Villarfest, a part de col·laborar-hi per una iniciativa tan benèfica, tan bona com és la de l'obra social Sant Joan de Déu, a més de tot plegat, jo us convido a anar a la plaça Lesseps, que escolta'm, ja fa uns quants dies que està acabada, i per fi, després de no sé quants anys, ja la tenim acabada i podem gaudir també de tot l'entorn. Pablo, ens explicava una mica ara en Jordi com neix aquesta col·laboració, i ara ens deia en Jordi, és la mateixa gent del festival, és la mateixa gent del Villar que es posa en contacte amb Sant Joan de Déu per participar-hi. Teníeu molt clar des d'un principi que volíeu col·laborar amb Sant Joan de Déu?
Doncs sí, al final ho teníem molt clar, perquè com ha dit el Jordi, és la segona vegada que es col·labora, i creiem que com va funcionar així també, volíem seguir aquest fil amb aquesta obra social, i també és perquè no volem que sigui un festival musical només, sinó que creiem que ha de tenir un trasfons més enllà de que sigui un musical, un festival musical, doncs, bueno, que sigui més...
Que sigui un festival musical a l'ús, vaja. Els diners que vau recaudar van anar a parar a Sant Joan de Déu, i ara ens ho deia en Jordi, amb això hem pogut fer moltes altres coses. Com què, Jordi?
Sí, el que és el festival musical, el ser un festival musical de joves, van considerar, bueno, els joves del Villar van considerar que era adient que els diners recaptats es destinessin a projectes de musicoteràpia que realitzem a Sant Joan de Déu. La musicoteràpia és una teràpia complementària que té molts beneficis a nivell emocional, millora el benestar emocional de les persones, i que s'apliquen aquest tipus de teràpies a molts col·lectius diferents. O sigui, poden ser des de nens hospitalitzats que de llarga estada, diguem, i que per tant necessiten algun tipus de, bueno, de diferents estipulacions o diferents activitats per poder millorar la seva estada, però també millorar el benestar de gent gran, per exemple, o gent amb dependència, o gent amb problemes de salut mental, i hi ha estudis que comproven que realment millora el seu benestar. Per tant, és molt transversal, no? I creiem que realment era un encaix ideal, no?, en aquest sentit.
Pablo, fins a quina hora esteu avui a la plaça Lesseps? Fins a quina hora podrem gaudir d'aquest festival i comprar aquestes polseres benèfiques a Sant Joan de Déu?
Doncs estarem fins les 7. És, bueno, tot el dia hi haurà molts grups i molts DJs, així que, bueno, només teniu que vindre i gaudir.
Queda clar. Pablo Montoya, cap de premsa del Villarfest, moltíssimes gràcies per ser amb nosaltres un dia com avui. Que vagi molt bé, una abraçada ben gran.
Gràcies.
Jordi, em quedo amb tu per fer-te una darrera pregunta, i és que des de l'Obra Social Sant Joan de Déu, a part de participar en una iniciativa com aquesta, que és molt bonica i està molt bé, feu moltíssimes altres coses. Per tant, deixa'm preguntar-te així en general, amb què esteu ara?
A veure, l'Obra Social de Sant Joan de Déu, per una banda, volem conscienciar i sensibilitzar la societat sobre diferents situacions de vulnerabilitat que viuen sobretot els col·lectius que nosaltres atenem. I per altra banda, el que busquem també és la implicació dels diferents agents socials, no?, des dels particulars, empreses o altres institucions, a construir plegats una societat més justa, més hospitalària i més solidària. A partir d'aquí es pot fer de moltes maneres, no?, com hem comentat. Es pot fer des de la gent que es fa sòcia, la gent que fa un donatiu, la gent que fa voluntariat i cedeix el seu temps, que potser és la cosa més preuada que tenim. I també es pot fer d'altres formes, com són iniciatives solidàries. Aquí veiem un exemple d'uns joves, no?, que també volen aportar el seu gra de sorra.
Després diguin dels joves, eh?
Sí, sí. I dins d'aquestes iniciatives, realment és que qualsevol idea es pot convertir en una iniciativa solidària. I aquí prenem forma, bueno, de moltes formes diferents, des d'una celebració, un aniversari d'una persona que decideix donar, en comptes de rebre ell regals, donar aquests diners a la gent que més ho necessita, o llibres, o empreses que també fan la seva aportació. Realment és una manera d'impulsar, pues, una acció solidària, i bueno, aquestes que estem actives ara, per exemple, es poden consultar a iniciatives.santjoandedeu.org, i ja es pot veure el tipus de celebració d'iniciatives que hi ha actualment en marxa, o, si algú s'anima, impulsar la seva pròpia iniciativa.
Doncs ajudeu, que val molt la pena. Jordi Busquets, responsable de màrqueting de l'Obra Social Sant Joan de Déu, moltíssimes gràcies per visitar-nos.
Gràcies a vosaltres.
Ràdio Estel. La ràdio a la carta, la ràdio en directe, els podcasts i el canal Ànima Estel. Tot això és l'app de Ràdio Estel. Tot això i més. Tot això i més a la teva butxaca. És l'app de Ràdio Estel. És la teva. Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. És el moment d'obrir el capó de la caravana i parlar de ciència.
Mireu, canviem de terç aquesta hora, perquè des d'ahir la Fundació La Caixa posa en marxa el festival, en altres paraules, una atractiva iniciativa cultural que tindrà lloc al Caixa Fòrum de Barcelona, amb la paraula com a eix central d'una àmplia programació de propostes que combina diferents disciplines artístiques. Fins al 30 de maig, el Centre Cultural acollirà destacades veus del panorama literari nacional i internacional i de la cultura en general en una sèrie d'activitats a l'entorn de la literatura, en què hi haurà espais per conferències, diàlegs, concerts, espectacles, vermuts poètics, tallers familiars o arts escèniques. Resumint, es tracta d'un festival multiformat. Els visitants hi descobriran des de diferents prismes el paper que exerceix la paraula en les diverses creacions artístiques, i la Fundació La Caixa ha coorganitzat aquesta proposta única a la ciutat juntament a la productora cultural La Sullivan. Per conèixer més detalls, ara mateix podem saludar Aina Oliver. Ella forma part del Departament d'Activitats de la Fundació La Caixa i ha estat la programadora del festival. Aina, què tal? Molt bon dia i gràcies per ser amb nosaltres.
Hola, molt bon dia i gràcies per convidar-me.
Son las gaviotas, amor, las las lentas altas gaviotas son las gaviotas, amor.
Aina, ara em feies 5 cèntims, però segur que tu ho expliques millor que jo, eh? Què és, en altres paraules?
Mira, en altres paraules, és un festival de literatura on la paraula es posa al centre de tota la programació. I molt apropar massa literatura des de diferents perspectives i llenguatges, amb propostes que van des de les arts escèniques, en els vermuts poètics, passant pels diàlegs i conferències, fins en els tallers. És una proposta transversal que està creada des d'un inici per donar lloc a diferents públics i a diferents veus del panorama nacional i internacional.
L'objectiu, Aina, és... Deies, perdona.
No, que això era grans trets.
Deia, l'objectiu, Aina, és que la gent llegeixi més i millor?
Sí, en part sí. L'objectiu és posar la literatura en el centre i proposar altres formes d'apropar-s'hi, no? D'entrar a la literatura no sols a través dels formats més obvi que seria un llibre, sinó a través d'altres llenguatges.
Deixa'm preguntar-te quin paper juga la paraula com a és central en la programació del festival.
Doncs la paraula funciona com un eix vertebrador de tota la programació, ja que molt serveix com a mesura mínima per construir un caleidoscopi de propostes que posen de manifest que la paraula se troba en qualsevol cosa, no? En un gest, en una melodia, en una entonació, en una idea, en una imatge. I des de la poètica que m'ho suggereix, la noció de la paraula, cercam altres formes, altres maneres de fer i d'estar.
Sí, com sigui, l'estrena va ser ahir mateix. Quina ha estat la recepció del públic cap a les diferents propostes del festival fins ara?
Doncs la veritat és que estem molt contentes perquè des del primer moment que vam anunciar aquest festival la gent ha respost superbé i, a més, ja tenim moltíssimes activitats que ja estan totes venudes. O sigui que us convidam a que ho mireu bé per no quedar-vos sense.
Ara de seguida et preguntaré quines són les propostes imprescindibles per tal de gaudir d'un festival com aquest, però entenc que si la cosa funciona, la clau és que aquest festival es quedi com a un clar referent del festival de la paraula a casa nostra, no?
Sí, totalment. La idea és com... Ja van començar l'any passat i aquest any li han donat continuïtat i mos agradaria com que fos un projecte que malgrat pogués prendre altres formes en el futur, tingués espai de sa paraula.
Ara sí, Aina, quines activitats o quines presentacions destacaries com a imprescindible en un festival com aquest?
Mira, doncs, vos recomano encaridament que aneu a veure la Maite Gómez Molina, que és el Premi Nacional de Poesia, que ve amb un espectacle que se diu Alguien montó mis piezas, cargó mi bateria y se fue, i ella fa com un espectacle poètic que juga en sa paraula i l'expandeix mitjançant sa música i l'audiovisual. Que no vos la podeu perdre, també vos recomano un format que hem començat enguany, que se diu Esmorzars amb periodistes, on convidem a figures del periodisme com en Sergio Vila San Juan o en Neus Tomàs o Roser Parera, que ens parlen de les bambalines dels diaris. I després, bueno, és que podria seguir, Joan.
M'ho imagino, eh? Entreu al web del festival i de la Fundació de Caixa i veureu tota aquesta programació, que de veritat, jo l'he mirat, és espectacular. Per última, Aina, sí que deixa'm preguntar-te com ha sorgit o com va aquesta col·laboració amb la Sullivan, la productora, en l'organització d'aquest esdeveniment.
Doncs la veritat és que meravellosament bé. Amb la Sullivan ja hem treballat anteriorment i fan una feina exquisida i realment en aquests processos de cocomissariat sempre se donen molt d'aprenentatges i descobriments i justament la Sullivan és una productora que està molt especialitzada en temes de literatura i pensament, o sigui que eren com... Era innegable que ho havien de fer amb elles.
Et deia per última, Aina, però atenció, sorpreseta, perquè després del Caixa Fòrum Barcelona aquest festival també passarà per altres Caixa Fòrums, no?
Sí, bueno, ara aquesta setmana ha començat aquí a Barcelona i la setmana vinent a Terra, a València i a Palma, també. Estic molt, molt contenta.
Aina Oliver, membre del Departament d'Activitats de la Fundació La Caixa i programadora d'aquest festival. En altres paraules, de veritat que no us el perdeu, el Caixa Fòrum de Barcelona, que val molt la pena. Aina, moltíssimes gràcies per ser amb nosaltres i explicar-nos-ho tot plegat. Que vagi molt bé.
Moltes gràcies, Joan. Adéu, que vagi molt bé.
Un minutet i arribem a les 11 del matí. De seguida, Júlia Julbé, que ens porta tota l'actualitat a aquesta hora. I de seguida rebem aquest estudi a un burro, però un burro excel·lent. Carlos Hipólito, que està al Teatre Romea fent aquesta magnífica obra de teatre. De seguida en parlem amb ell. Fins ara.
Mar d'invierno. El agua gris mancha de frío las rocas. Tus piernas, tus dulces piernas, enternecen a las olas. Un cielo sucio se vuelca sobre el mar. El viento borra el perfil de las colinas de arena. Las tediosas charcas de sal y de frío copian tu luz y tu forma. Algo gritan